L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps de ràdio i d'informació que cada dia arribats en este punt horari us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 25 de febrer, un dia més. Aquesta crònica informativa de la jornada l'obrim avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts. Un temps d'informació que avui encetarem a Santa Bàrbara, destacant que Alfred Blanc ha presentat part de la llista de Convergència i Unió que l'acompanyarà a les properes eleccions municipals del mes de maig. Seguirem en clau política municipalista. El regidor de Plataforma per Catalunya Amposta, Germán Ciscar, ha denunciat l'alcalde de la ciutat, Manel Ferrer, per, segons Plataforma, haver perdonat multes a diferents regidors i gent propera a Convergència en els últims 4 anys. Seguirem a ritme d'actuacions als camins del terme municipal a l'Ametlla. Actualment, les millores s'estan realitzant al camí del Lligallo del Manra i el camí que connecta amb el Perelló. Membres de la Comissió Europea anuncien visitaran el Delta de l'Ebre el proper mes de juliol amb tots els agents implicats davant la problemàtica i per buscar solucions a la plaga del cargol poma. I encara tractant qüestions mediambientals, avui destacarem també que el grup ecologista GPEC demana a través d'un comunicat la dimissió del director dels Serveis Territorials d'Agricultura a l'Ebre, Pere Vidal, per la seva mala gestió en el cas de la sarna de les cabres al port. En clau d'agenda destacarem la nova edició de la Gala Solidària Un Cop, enguany a favor de la pobresa infantil. Parlarem també del concurs de suquet Calero, que es farà el dia 8 de març, un concurs que es va suspendre per motius meteorològics a les passades festes de la Candelera i que ara ja té nova data de celebració. I acabarem destacant que la Diputació de Tarragona promociona a Pamplona, en el marc de Navartur, els atractius turístics tant de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, obrim la crònica informativa de la jornada i ho fem avui en clau política i amb la mirada posada en les properes eleccions municipals. Alfred Blanc ha presentat part de la llista de Convergència i Unió que l'acompanyarà en els propers comicis municipals el mes de maig. El candidat convergent a Santa Bàrbara diu que el seu equip és un equip de gent jove, motivada i propera als seus cercles. De moment, a Santa Bàrbara, aquesta és l'única candidatura que s'ha fet pública. A hores d'ara és una incògnita si se'n presentarà alguna més, com ara el Partit Popular o Unitat Planera, dues formacions presents actualment al consistori de Santa Bàrbara. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
El passat diumenge, i en un acte amb militants i simpatitzants de Convergència i Unió a Santa Bàrbara, el candidat a l'alcaldia per aquesta formació, Alfred Blanc, va donar a conèixer i va presentar una bona part, pràcticament tota la llista dels integrants que l'acompanyaran en les properes eleccions municipals del 24 de maig. Blanc, responent a les preguntes de la Plana Ràdio sobre el perfil dels seus candidats amb qüestions com, per exemple, la mitjana d'edat, en aparença molt jove, i on sembla haver-hi una majoria de fèmines, responia que depèn de lo que es considere jove, ja que la mitjana d'edat està entre els 35 i els 40 anys i que és la gent que ha pogut motivar per formar part del seu projecte. Respecte al sexe dels candidats i candidates, deia que pot donar la impressió de que hi ha una majoria de dones, però que es complirà la paritat. L'escoltem.
Sí, lo del perfil molt jove, pues bueno, si molt jove entenem un perfil de 35-40 anys, pues bueno, molt jove és 40 anys. Bueno, és una mica la gent que jo he pogut parlar i motivar per a que formen part d'aquesta candidatura. I bueno, són, clar, evidentment són gent del meu cercle d'acció, diem-li, no? Llavors, gent de la meva edat o semblants, d'alt o baix, són els que conformen aquesta llista. En quant a homes i dones, sí que és veritat que s'hi veuen bastantes dones, però complim la paritat perfectament.
Blanc deia també que dels 8 regidors que té Convergència i Unió a l'Ajuntament actualment aquí a Santa Bàrbara, 4 continuaran encapçalant la llista: Antoni Ollés, Montse Rodríguez, Judit Lleixà i ell mateix. I l'actual alcalde, Jordi Boronat, i el president local de Convergència Democràtica de Catalunya i regidor, Eric Bell, li seguiran donant suport, això sí, des dels últims llocs de la llista.
Continuem 6, diem-li, no? El que passa que n'hi ha 2, que són Jordi Boronat i Eric Bell, que ocuparan uns llocs més retrasats a la llista, per tant, pràcticament sense opcions a sortir. I llavors, els que sí que continuem i a la part davantera de la llista, diríem que són Montse Rodríguez, Juli Lleixà i Antoni Ollés, bueno, i jo mateix. Estos 4 vindríem a encapçalar una mica el nou equip de Convergència i Unió Santa Bàrbara.
El candidat convergent deia que la resta són un grup de persones que arriben a la política local des del món associatiu del municipi amb noves idees, amb il·lusió i amb ganes de treballar pel seu poble. Tot i que la llista no està tancada al 100%, ni l'ordre dels components tampoc, Blanc sí que ha fet públics els noms de Joan Abella Calduc, Núria Royo Figuera, Laia Pla Coto, Núria Gaiasol, Laura Pla Arassa o Adrián Batiste. Entre els propers mesos de març i abril, l'equip convergent començarà a perfilar el programa amb què es presentaran a les municipals sota el lema Engrescat més per Santa Bàrbara. En quant a la resta de candidatures que podrien presentar llista al municipi, a dia d'avui oficialment no hi ha cap comunicat de les que actualment estan presents al consistori, és a dir, Partit Popular i Unitat Planera. Sí que la passada setmana aquesta emissora també es posava en contacte amb el portaveu d'aquesta darrera formació, Marc Marc, per saber si repetirien la llista unitària entre PSC i Esquerra Republicana de Catalunya, a lo que l'al·ludit va respondre de que hi havia el 90% de possibilitats de que fora així.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim sense abandonar la crònica política. El regidor de Plataforma per Catalunya a Amposta, Germán Ciscar, ha denunciat l'alcalde del municipi, Manel Ferrer, per, segons Plataforma, haver perdonat multes a diferents regidors i gent propera a Convergència i Unió en els últims anys. Són, en concret, una 30ena de multes en 4 anys. L'alcalde, Manel Ferrer, assegura que si ha hagut plecs de descàrrec i han estat acceptats, s'han retirat les multes, tant a regidors com a ciutadans, tal i com preveuen les ordenances. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El regidor de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, Germán Ciscar, ha denunciat als jutjats l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, per retirar unes 30 multes d'aparcament a regidors i càrrecs municipals pròxims a l'equip de govern de Convergència i Unió entre el 2011 i el 2013. La denúncia presentada al jutjat d'instrucció número 3 d'Amposta aporta els decrets d'alcaldia acceptant les al·legacions dels sancionats i Ciscar acusa l'alcalde de prevaricació. Escoltem a Germán Ciscar.
Bé, han estat molts mesos d'investigació, de buscar els decrets, hem comprovat, ens van començar a llamar l'atenció, molts càrrecs de Convergència, excàrrecs de Convergència, aquest tracte de favor. Consideràvem molt sospitós que l'alcalde justifiqués més de 30 multes directes a càrrecs de confiança i regidors i exregidors. La qüestió és que per això hem posat a la justícia, creiem que la justícia ha de ser igual per tothom, la llei és igual per tothom, no pot ser que els ciutadans d'Amposta, quan s'hi posa una sanció, hagin de pagar, però si ets amiguet de Convergència, l'alcalde te la lleva.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha negat de ple les acusacions de Ciscar i ha defensat que es tracta de decisions que es van prendre respectant el procediment administratiu establert, estimant les al·legacions que presenten els sancionats, tant si són regidors, exregidors o qualsevol ciutadà. Així ho explicava Manel Ferrer.
Totes les denúncies que pugui tret normalment estan basades i documentades en un plec de descàrrec. i el PSC d'Esquerra, que en funció del que es diu, s'accepta o no s'accepta. I el PSC d'Esquerra ho fan qualsevol ciutadà d'Amposta, hagi estat regidor, sigui funcionari, exfuncionari, i per tant, en funció del plec de descàrrec que presenta la persona denunciada, s'accepta o no s'accepta retirar la denúncia.
Ferrer ja va estar denunciat judicialment pel mateix regidor de Plataforma per Catalunya en el cas de retribucions i compatibilitats laborals d'alguns funcionaris, una denúncia que va ser arxivada. Ferrer ha acusat a Siscar de fer un flac favor a la política judicialitzant el funcionament de l'Ajuntament.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a l'Ametlla. Ho fem per parlar de diferents actuacions als camins del terme municipal. Actualment, les millores s'estan realitzant al camí de Lligallo de Manra i al camí que connecta amb el Perelló. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, en té més informació Olga Tomàs.
I seguim a l'Ametlla de Mar perquè l'Ajuntament està realitzant diverses accions de reparxeig i millora del ferm. Si la setmana passada us parlàvem de millores al nucli urbà i també a l'urbanització Tres Calés, ara és el torn dels camins. I és que aquestes accions s'estan emprenent de manera paral·lela. Actualment les millores s'estan realitzant al camí del Lligallo del Manra i al camí que connecta amb el Perelló. De manera consecutiva s'emprendran els treballs al camí del servei de l'autopista direcció Tres Calés i el de servei direcció Racons. També al camí de l'Àlia, al camí del Lligallo del Rabosenc i al camí del Ranxo. Escoltem l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
Estem parlant de llocs que estan bàsicament transitats, que des de fa també moltes setmanes hem fet un llistat, una relació de llocs on hi ha un estat molt millorable, i en aquest sentit doncs, informar, comunicar, compartir de que tots aquests llocs molt transitats o més transitats se veurà una millora de parxejat dels clots que, doncs, malauradament, tot i que s'estan fent durant els anys que portem millores, doncs aquestes que t'he dit doncs estan en un estat que es pot millorar moltíssim, de clots. Per tant, durant 2-3 setmanes podríem dir que des d'aquesta setmana fins a mitjans de març totes aquestes millores s'hauran enllestit.
Seguidament s'actuarà, per exemple, el camí direcció del cementeri, entre d'altres.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu Emute.
Continuem ara a ritme de qüestions mediambientals. Per fer-ho, ens fixem en una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies i que diu que la Comissió Europea enviarà el proper mes de juliol a les Terres de l'Ebre una delegació de representants per avaluar la plaga del caragol poma, una plaga que està fent estralls a la zona. Així ho va assegurar ahir dimarts en declaracions a la premsa el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, després d'una jornada de reunions a Brussel·les amb l'eurodiputat convergent Ramon Tremosa i els càrrecs de la Comissió Europea. El director general de Salut Pública, Ladislav Miko, s'ha compromès a implicar-se al màxim en la lluita i el control del caragol poma. I així ho explicava en declaracions, com dèiem, a l'Agència Catalana de Notícies, el president del Consell del Baix Ebre, Lluís Soler, que explicava que el director general de Salut Pública de la Comissió Europea s'ha compromès a viatjar, com dèiem, al Delta de l'Ebre el proper mes de juliol per analitzar la situació provocada per la plaga del caragol poma. Lluís Soler.
El director general pròpiament de Salut Pública, instàncies de l'eurodiputat Ramon Tremosa, s'ha compromès que aquest mes de juliol vindrà al Delta de l'Ebre, vindrà amb una delegació de la Comissió Europea al Delta de l'Ebre per conèixer la visió també dels representants de la Generalitat i del govern espanyol tal com hi està fent actualment, però també la visió del sector directament.
Lluís Soler explicava que el director general de Salut Pública de la Comissió s'ha compromès a implicar-se al màxim en la lluita contra el caragol poma.
S'ha compromès a implicar-se al màxim amb el que seria la lluita del control i la possible erradicació, però jo crec que hem d'anar més amb la lluita del control, perquè és el que a hores d'ara estem del caragol poma, i a prendre les mesures de finançament necessàries perquè tot això pugui ser possible amb un pla de xoc molt potent.
Ho avançàvem dies enrere, una àmplia representació institucional de les Terres de l'Ebre, encapçalada pel president del Consell del Baix Ebre, Lluís Soler, el president del Consell del Montsià, Joan Martín, així com el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, acompanyats per diversos membres del sector, han mantingut aquestes reunions de treball al Parlament Europeu i a la Comissió per trobar la màxima implicació europea en la lluita contra el caragol poma i també contra el mosquit tigre. Per a Lluís Soler no han estat reunions d'aparadors, sinó de treball intens. La ronda de contactes, impulsada, com dèiem, en començar per l'eurodiputat convergent, Ramon Tremosa, ha servit per exigir a la Comissió Europea un pla d'acció per combatre la plaga, que ha d'incloure també mesures de finançament. Soler indicava que cal invertir en la lluita contra la plaga, però també en mesures compensatòries per als agricultors i productors afectats pel caragol poma. Tremosa, per la seva banda, es mostrava satisfet amb els resultats de la trobada i indicava que el viatge de la Comissió Europea a les Terres de l'Ebre el proper mes de juliol serà una gran oportunitat per a que el sector demostre les conseqüències que té aquesta plaga sobre el conreu, sobre la societat i també sobre la supervivència i la pervivència de la zona. I sense abandonar encara les qüestions mediambientals, hem de parlar avui també del grup ecologista GPEC, que ha demanat la dimissió del director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, per la seva gestió de l'episodi de la sarna que afecta les cabres salvatges al massís del Port. Li retreuen la seva poca sensibilitat ambiental i la seva ineptitud, al mateix temps que l'acusen de preferir minimitzar el problema, negant que afecte ja la Reserva Nacional de Caça en comptes de fer-li front. Més i tot, en un comunicat, el GPEC acusa Pere Vidal d'intentar eludir les seves responsabilitats transferint les culpes del retard en la presa de decisions per frenar l'epidèmia als agents rurals i demanant que s'investigui el cap territorial del cos. La gestió de Vidal com a responsable del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, amb múltiples fronts oberts, torna a ser ara qüestionada obertament des de les entitats ambientals, en este cas per l'episodi de sarna i el retard de la Generalitat a reaccionar. Les polítiques, les declaracions oficials, les decisions preses indiquen no tan sols una manca d'interès i coneixements en la gestió del medi natural, sinó que una actitud contrària a la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat, asseguren des del GPEC. Per als ecologistes, l'estratègia emprada en el cas de la sarna per a la Generalitat, que ha situat per sobre de Vidal el subdirector general d'activitats cinegètiques per gestionar l'episodi, tal i com van fer amb el caragol poma, traspassant el comandament a Jordi Sala, s'ha basat en una visió mercantilista, prioritzant els guanys econòmics que l'explotació d'aquest animal pot generar. En aquest context, se situa en la recuperació de l'antic model de guarderia que el mateix departament impulsa des de mitjans del 2013 dins la Reserva Nacional de Caça, apartant de la seva gestió els agents rurals i recuperant la figura arcaica del guarda de reserva, dependent únicament de la direcció de la reserva i amb l'objectiu de vetllar pel negoci de la cabra i donar servei als caçadors que paguen per matar-ne algun exemplar. Volen que els treballs de control de la cabra passin dels agents rurals, considerats policia judicial i agents de l'autoritat, a uns guardes contractats a través de l'empresa pública forestal catalana, els quals, sense tindre la independència que el caràcter de policia judicial atorga, seran controlats pels responsables polítics dels serveis territorials del departament. Continua subratllant aquest comunicat del GPEC. Recorden, així, que es tracta d'un model dissenyat en èpoques franquistes i dissolt després de demostrar reiteradament un funcionament obscur i poc menys que corrupte, amb una més que intensa i perillosa relació entre guardes, caçadors, polítics i pesos socioeconòmics de la zona. Els ecologistes concretament asseguren que sovint els seus membres es movien a la ratlla de la legalitat, subratllen com a exemple la polèmica batuda de senglar al febrer de 2007 a la zona de la Caramella, que va ser denunciada pels agents rurals per la manca dels corresponents permisos per abatre aquesta espècie i en la qual hi participaven, a banda del guarda major de la reserva i tres guardes més, el mateix Vidal i el president de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre, Manolo Royo. Ara, recorden, Vidal intenta desprestigiar i deslegitimar reiteradament els agents rurals, als quals acusa de ser els responsables de la demora en la intervenció per evitar la dispersió de la sarna i demana la destitució del seu inspector en cap al territori, Miquel Àngel García. Sempre, segons la informació publicada a l'Agència Catalana de Notícies, el GPEC recorda també els antecedents de l'actual director territorial d'Agricultura, que anteriorment ja va ocupar el mateix càrrec, però únicament al Departament de Medi Ambient, en aspectes controvertits com la defensa defensa de la caça en barraca, que ha passat a ser una pràctica generalitzada a les Terres de l'Ebre, malgrat la llei, i les actuacions que practiquen agents rurals i el Seprona de la Guàrdia Civil. També li retreuen el seu suport al projecte del macroabocador de Tivissa a la Ribera d'Ebre.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust, la millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta, la Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta, per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Comencem parlant d'aquesta nova edició de la Gala Solidària, un cop enguany en favor de la pobresa infantil. Des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Sota l'ema un cop a la pobresa infantil, l'Ajuntament de l'Aldea i el Bar Tiràs de Camarles organitzen una gala benèfica per tal de recollir fons a favor enguany de Creu Roja a l'Ampolla. La gala tindrà lloc el dissabte 7 de març, estarà presentada per Amado Cebolla i Jordi Carapuig i comptarà amb les actuacions musicals de Josep Maria Bonet, Riu en So, Mifos Boira i alguna que altra sorpresa. El president de Creu Roja a l'Ampolla es mostrava molt satisfet que els hagin escollit a ells com a beneficiaris. Xavier Jardí.
Gràcies per dedicar-nos esta gala a la Creu Roja, que vamos, sí que hem col·laborat sempre, però jo de moment la trobo encara immerescuda. Uh-huh. I gràcies també a l'Ajuntament de l'Aldea per tot el que li toca fer ara en esta vegada, i esperem que això continuï molts anys, perquè és una iniciativa de primera categoria.
Les dues edicions anteriors de la gala, dedicades a la fam i el càncer, s'havien realitzat a Camarles. Enguany, en canvi, l'esdeveniment ha escollit com a escenari l'Aldea. Escoltem el seu alcalde, Dani Andreu.
Ens sentim molt orgullosos de que siguéssim els que acolliran este seguit de bones voluntats, este seguit de bones intencions, i en definitiva que l'Ajuntament se sent molt orgullós d'acollir-vos, i bueno, jo particularment de tindre-vos al costat, perquè gent com vosaltres fa molta falta d'avui en dia, especialment quan la gent s'ho està passant tan mal.
A partir de les 10 de la nit, el 7 de març, al poliesportiu de l'Aldea, esteu convidats a la gala solidària un cop a la pobresa infantil. El preu de l'entrada són 5 euros.
Gràcies, Lluïsa. I més propostes d'agenda, en este cas culinàries. Parlem del concurs de suquet calero, que s'ha previst de celebrar el proper dia 8 de març. La plaça Joan Miró acollirà la 33a edició d'aquest concurs gastronòmic de l'Ametlla, després que per motius meteorològics no es pogués acabar celebrant a les passades festes de la Candelera. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica novament Olga Tomàs.
Després que s'hagués d'anul·lar la realització de la 33a edició del Suquet Calero en el marc de les festes majors de la Candelera, ara, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i en concret des de la Regidoria de Festes, s'ha decidit recuperar-lo. Així, el dia 8 de març, a la plaça Joan Miró, tindrà lloc aquesta nova edició d'aquest concurs culinari tan calero. De fet, aquest any s'ha canviat la ubicació perquè des del consistori s'ha considerat un emplaçament més adient. Remarca també que s'ha escollit el dia 8 de març per tal de donar-li un marc gastronòmic, com són les segones jornades gastronòmiques de la Galera. Eva de l'Amo és la regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La tercera edició del concurs, a causa del temps, del mal temps que vam tindre a Candelera, s'ha de tindre que ajornar, i hem decidit encabir-ho a les jornades gastronòmiques de la Galera. D'aquesta manera, pues, per poder enllaçar una mica en la festa de la Galera, pues, afegiríem unes galeres al suquet i d'aquesta manera podríem tindre-ho tot ben lligat.
A partir, doncs, de les 11 del matí hi haurà el primer torn i a les 12:15 el segon. El jurat haurà de decidir quins són els millors suquets mereixedors dels 6 premis de 120 euros, 3 premis per torn. Des de la regidoria de festes de l'Ajuntament, Eva de l'Amo ha fet una crida a la participació, ja que poden competir al concurs fins una quarantena de cuiners i encara hi ha temps per inscriure's. De fet, les inscripcions estan obertes fins al dia 4 de març a l'oficina de festes al segon pis de la Casa de la Vila.
Gràcies, Olga. I a la recta final parlem també de qüestions relacionades amb la promoció turística del territori, perquè el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha promogut les marques turístiques tant de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre a Pamplona. Amb un stand propi, han participat a la 10a edició de la Fira Navartur, una de les més importants del sector turístic del nord de l'estat espanyol. A l'estand, amb espais diferenciats per a cadascuna de les marques que el Patronat gestiona, Costa Daurada i Terres de l'Ebre, s'ha donat a conèixer l'oferta turística de la demarcació al públic navarrès, un públic molt fidel en aquesta, la nostra destinació. La Fira Navartur ha arribat enguany a la seva 10a edició, consolidada com a referent de les fires turístiques del nord de l'estat espanyol. A l'edició del 2014 va comptar amb uns 52.000 visitants i a l'edició d'enguany s'ha organitzat el 6è Congrés Internacional de Turisme Rural, Reino de Navarra, i el 4è Mercat de Contractació dels Serveis Turístics de Navartur, a més de realitzar per primer any un concurs de selfies i una trobada de community managers especialitzats en el sector turístic. Per part de les Terres de l'Ebre i sota la fórmula Corner, s'ha comptat amb la participació, a més del Patronat de Turisme de la Diputació, dels patronats i oficines de turisme d'Alcanar, l'Ampolla, Ascó, la Ràpita, la Terra Alta, Tortosa i Deltebre. Per aquesta fira, l'estand que ha acollit les dues marques turístiques de la Diputació ha renovat la seva imatge amb espais adreçats a l'atenció al públic i un espai per a reunions, amb fotografies de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, a més d'un espai dedicat a Port Aventura, on s'han ofert activitats d'animació adreçades a un públic familiar.
Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015. Història, cultura i tradició de l'Aldea. Modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, trucar al 977 45 00 12, 977 45 00 12, o escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona. Recorda que el termini d'admissió de les obres s'iniciarà l'1 de desembre del 2014 fins al 31 de març del 2015. Nou concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015 a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ventades fortes, cops que han arribat fins als 127 km per hora a Portbou, però també aquests 102 km per hora a Mas de Barberans, en un dia en el que està acabant de passar aquesta petita línia. És un front càlid, de fet, que farà pujar la cota de neu al llarg del matí i que farà doncs, que continuïn caient nevades, això sí, pujant la cota de neu cap als 1.400 de cara a la tarda, i també farà que passin bandes de núvols alts que entrenyin el cel a la resta del país. De moment, els núvols més abundants corresponen en tota l'àrea del Pirineu, on les nevades són abundants. De fet, continuaran així durant el dia d'avui, cel tapat al Pirineu, amb precipitacions, ja ho diem, la cota de neu al llarg del matí anirà pujant 1.000-1.200 metres d'alçada, nevades que seran i són abundants i poden acumular fins a un metre de neu en alguns punts del Pirineu lleidatà. Hi ha dificultats a les carreteres, ho han vist, el vent seguirà bufant amb força, bandes de núvols alts que entrenyiran el cel i després de la tarda possibilitat de ruixats també cap al nord o en algunes zones del centre del país. Atenció al risc d'allaus perquè augmentarà força. Les temperatures avui seran una miqueta més suaus. Un dia amb sol en conjunt, però amb bandes de núvols alts, potser amb algun ruixat en punts de muntanya de l'interior de València i de Castelló. I els pròxims dies, de moment, les nevades no s'acaben, continuen al Pirineu, tot i que dissabte sembla que tindrem més sol.
I tal com fem cada dia amb l'espai també dedicat a la previsió meteorològica, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui també, com cada dia, elaborat amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUTE. Dimecres 25 de febrer, temps d'actualitat que una jornada més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i MUTE.